Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Creix el nombre d'ingressats per la Covid-19. Aquest dimarts hi ha 323 hospitalitzats, dos més, dels quals 80 estan a l'UCI, un més. També creix el risc de rebrot fins als 72 punts i la velocitat de contagi fins a 1,18. Això vol dir que 100 positius poden contagiar de mitjana 118 persones sanes. Puja també la incidència setmanal acumulada fins als 34 casos per cada 100.000 habitants. En paral·lel no s'han notificat noves defuncions i la xifra total es manté en 24.033 persones que han mort de coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves, dos d'ells menors d'edat, com a presumptes autors de 2 robatoris amb violència i intimidació a Sant Cugat del Vallès. Segons explica el cos policial, els arrestats haurien amenaçat amb ganivets un altre jove per robar-li el patinet i el telèfon. Els 4 presumptes lladres van ser localitzats i els agents amb els objectes sostrets, així com un altre patinet sostret poca estona abans amb el mateix modus operandi. Ens ho amplien des de Cugat Mèdia, Marc Castro.
La recerca s'inicia arran de la denúncia del jove que permet que una patrulla que circulava a l'alçada del camí de Sant Cugat del Vallès al Papiol localitzés els 4 detinguts gràcies a la descripció facilitada. Els agents els van identificar i els van aturar i tot seguit van arribar més patrulles que van escorcollar els 4 joves i es van localitzar 3 ganivets, una bosseta i marihuana, així com un telèfon mòbil. El mòbil, de fet, trobat era el que acabaven de robar, així com el patinet. Un cop a dependències policials es van fer comprovacions amb un altre patinet que havia estat sostret poca estona abans amb el mateix modus operandi. Els 4 joves van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb intimidació. Els 2 menors van passar a disposició judicial davant la Fiscalia de Menors i els 2 detinguts majors d'edats van passar a disposició del jutjat de guàrdia, el qual va decretar ingrés a presó.
Canviem de qüestió, anem ara al Montsià. Amposta treballa en un nou model d'hotel d'entitats de la ciutat per donar resposta al teixit associatiu. Comptarà amb magatzems per a material, espai coworking i sales polivalents i també ampliarà el local en 280 metres quadrats, fruit d'això ciutadana mitjançant els pressupostos participatius. Ens ho amplien des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Es tracta d'un nou model d'hotel d'entitats que s'allunya dels anteriors per deixar un despatx tancat a cadascuna de les associacions i apostar per un espai obert i compartit amb punts de treball i destinar els espais tancats a magatzems per a aquelles associacions que tenen material. La regidora de Participació Ciutadana, Carla Bonfill, assenyala que aquest disseny ha tingut fruit d'un procés participatiu en què s'ha consultat a totes les entitats del municipi que ja estan a l'hotel i d'altres que tenen interès per disposar d'aquest espai.
Ara mateix tenim un model on cada entitat té el seu petit despatx i el model que plantegem en aquesta ampliació és un espai de treball compartit.
I és que tota la feina s'ha fet a través d'una formació professionalitzadora i especialitzada amb la instal·lació de Pladur per a persones aturades i que es troben en situació de recerca de feina.
I pel que fa als esports, el Baxi Manresa afronta avui la 4ª jornada de la Champions League. Amb 3 victòries en 3 jornades, els del Bages volen aconseguir el 4th triomf consecutiu a la competició continental per mantenir-se al capdamunt de la classificació del grup B. El maig contra el Pinar Karsiyaka, al Nou Congost, serà a 8:45 del vespre. I pel que fa al temps, a partir d'aquesta segona part de la tarda d'avui plourà la Costa Brava i les precipitacions avançaran també cap a la Catalunya central fins a arribar a les Terres de l'Ebre. Les temperatures variaran poc respecte ahir i les màximes tocaran els 20 graus.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a L'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera, amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 9 de novembre. Mireu, d'aquí dos dies ja tindrem l'11 de l'11 de la 11, eh? No sé si sou de comprar-ne o no, però mireu, és aquell dia assenyalat que tot va començar un 2011 i que encara dura dia d'avui 2021. I jo us volia fer una pregunta. Creieu que som nosaltres que controlem les emocions o són les emocions que ens controlen a nosaltres? I què passa quan una emoció és molt i molt forta i exerceix un gran control sobre nosaltres que fa doncs, que la nostra vida depengui d'aquesta emoció? Precisament, doncs, d'emocions avui en parlarem amb la Cuca de Ventós, la nostra psicòloga de la consulta del doctor Prat, que avui ens vol parlar precisament de la por. I sí, tots tenim por, i no és dolent sentir por, el tema és com ho gestionem, al igual que totes les emocions. Però bé, en parlarem àmpliament amb la Cuca de Ventós, ara, bé, en aquest cas, a la segona hora, que també l'acabarem amb un especial de les històries de la ràdio amb en Paco Torres i amb en Jordi Piqué per aquests 25 anys del Torna-la a tocar, Sam. La setmana passada ja vam fer la prèvia, diguéssim, i ara toca aquesta segona part. Però bé, tot això serà a la segona hora. A la primera viatjarem cap al camp amb en Pere Puigverd, que diu que avui ens vol parlar de xirimoies i de mangos. Veurem a veure aquestes dues fruites, què ens aporten, com són, de quina temporada, les tenim tot l'any, no les tenim tot l'any, per a què serveixen a nivell culinari, les podem utilitzar? Totes aquestes preguntes que sempre ens respon àmpliament en Pere Puigverd i alguna sorpresa més que completarà aquesta primera hora de programa. I us haig de recordar que tenim concurs en marxa, sí, sí, i que avui és dimarts. Això vol dir que només teniu, bé, fins demà, perquè demà sabrem qui és el guanyador o guanyadora d'aquest dècim cortesia, com sempre, de l'anxova milionària. Per tant, si encara no ho heu fet, truqueu ja, 972-77-1000, per telèfon, per WhatsApp de veu, el que vulgueu, amb el mateix número. Us ho posem molt i molt fàcil. Dit això, doncs, engeguem el Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 9 de novembre. Jo sóc la Cristina Cantal, i estic impacient per compartir aquest matí amb tots vosaltres i descobrir i aprendre coses noves. Com, per exemple, què està passant amb el temps? No heu notat que avui fa més fred? Jo crec que han baixat bastant les temperatures. I precisament ahir a aquesta hora, ara mateix són les 11 i 10 minuts del matí, estàvem uns 18 graus, si ho recordeu. Avui estem a 13,3. Potser, però, no amb tant de vent, per tant, potser la sensació no és tan freda com la que sentíem avui, però sí que han baixat les temperatures. 13,3 és el que ens marca l'estació meteorològica de la Closa d'en Llop, i si anem arran de mar, 14,9 és el que ens marca l'estació meteorològica ubicada, en aquest cas, al Club Nàutic. I en Sergi Corral, en el seu blog El Temps a l'Escala, avui ens diu aquest titular: la tramuntana anirà canviant a Provençal i Gregal i això serà sinònim a més núvols i situació de pluja general per dimecres amb temporal de mar. Per aquest dimarts 9 de novembre tindrem unes màximes d'entre 15 i 17 graus i unes mínimes entre 9 i 11 graus. Ja anunciàvem ahir aquesta davallada de les temperatures. Hem tingut un cel serè aquesta matinada, però ja heu anat veient que han anat arribant núvols al llarg del matí i també continuarà així al llarg del migdia. A la tarda les nuvolades seran més gruixudes i acabaran per tapar totalment el cel al vespre i nit. I entre el vespre i nit també, com dèiem, pot ploure algun plogim. I pel que fa al vent, ens hem despertat aquesta matinada amb provençal de força 5-7 que aguantarà fins al migdia. A partir de la tarda anirà girant a gregal, que es mantindrà fort fins al final de la jornada, amb una mar amb maregassa tot el dia, amb un tràgol de llevant de 2,5 metres a 3 metres d'alçada, sobretot a partir del vespre, i tenim una gran bandera vermella per aquesta forta tramuntana de tota la jornada. De moment el mar, però, es manté en aquests 17,9 graus. Veurem un cop hagi passat tota aquesta etapa de tramuntana que haurà remogut el mar, a veure com queda la situació. I demà dimecres 10 de novembre tindrem màximes d'entre 14 i 16 graus i mínimes d'entre 12 i 14 graus. Per tant, unes mínimes més elevades que avui i unes màximes un xic més baixes, però hi ha menys distància entre dia i nit. I precisament ens diu que tindrem un cel també ennuvolat tota la jornada de dimecres, amb pluja feble de matinada i matí. S'intensificarà a partir de migdia a la tarda i fins a la nit pot ploure de forma continuada amb un ambient humit tota la jornada i amb marcada sensació de fredor. Per tant, dimecres, emporteu-vos el paraigües, emporteu-vos, bé, no sé si aneu amb paravent, amb el que aneu, però protegeu-vos de la pluja perquè aigua en caurà. I pel que fa al vent, provençal de matinada i matí de força 5-7, amb gregal de força 4-6 a la tarda i vespre de dimecres, amb una mar amb maregassa també de matinada i amb mar brava ja a partir de mig matí, amb un tràgol de llevant de 3,5 metres a 4 metres d'alçada, amb el màxim entre migdia i tarda. Per tant, ara sí que tenim aquest temps revoltat de tardor que ja ens ha arribat. I ara que falten 2 minutets per 11:45 del migdia, és moment d'actualitzar-nos a nivell informatiu i ho fem sempre amb aquests diaris digitals. Comencem amb VilaWeb, que diu que Catalunya torna a tenir un risc de rebrot moderat. Podeu veure l'última hora sobre els efectes de la Covid-19 a tot el país a través d'aquest diari. Parlant del pressupost 2022, el govern català aprova el projecte d'aquest pressupost. També diu que determinen que el sexe dels malalts de bronquiectasi és determinant en la gravetat i que la situació de la ramaderia al Montseny és crítica per la falta de relleu generacional i de terrenys on pasturar. El Nació Digital, per la seva banda, veiem aquí a Pere Aragonès en portada i diu: els gestos del govern no estoven la CUP pels pressupostos. I bé, doncs veurem aquí més àmpliament què ens explica. Diu que els anticapitalistes es mantenen allunyats de l'optimisme amb el rumb de les negociacions quan falten pocs dies perquè la militància decideixi si permet o tomba la tramitació dels comptes. També diu, precisament, que aquests comptes de la Generalitat preveuen recuperar la gestió pública del 061. Altres titulars: Ayuso versus Casado, les claus d'una guerra insecticida que amenaça el PP. També diu que el risc de rebrot creix 6 punts, amb els hospitals de moment però encara estables, que el govern espanyol allarga el buit legal i no aplicarà l'impost de plusvàlues fins dimecres, que Escrivà proposa ara pujar un 0,6% les cotitzacions per assegurar les pensions i detingut un professor de judo de l'Alt Empordà per abusar de menors a qui feia classes. I el Nacional.cat també parla de Covid a Catalunya, contagis per sota dels 700, però pugen tots els indicadors, aquestes senyals que ens comencen a preocupar una mica. També diu, PSOE i Podemos fan els ulls grossos amb el candidat del PP al Tribunal Constitucional. També diu que l'esquerra europea l'esquerra europea denuncia el silenci injustificable de la Unió Europea sobre Catalunya, i que Kilian Jornet firma en contra dels Jocs d'hivern al Pirineu. I anem una miqueta més arran de casa i bé, doncs ho farem precisament amb els nostres setmanaris, perquè avui és dimarts i el setmanari de l'Alt Empordà diu que la falta d'aigua s'accentua. El Consell Comarcal creu que cal una interconnexió en xarxa per situacions excepcionals. I veiem aquí una fotografia del pont de Rimbau de la Muga Torta, quan doncs el pantà està ple, l'aigua bé, gairebé doncs el cobreix. En aquest cas veiem que està molt, molt, molt i molt buit. Altres titulars, les escoles del Cap de Creus treballen amb agenda pròpia. També diu que Figueres repensa l'ús del pàrquing del Camp del Far i que l'escala busca més connectivitat de telefonia mòbil. I per la seva banda, l'Hora Nova ens porta doncs aquest aterrament del peatge de la Jonquera i diu via lliure, és el titular, i diu que comencen doncs a desmantellar el peatge, però que s'hi mantindran cabines i barreres. I a nivell de comarques gironines, fem un cop d'ull al Gerió.cat. Diu, detingut un professor de judo de Vilafant per abusar de menors a qui feia classes. El mateix titular diu que també ensenyava a Cabanes, Castelló d'Empúries, Vilamalla o la Bisbal d'Empordà. També 3 detinguts per robar en clubs de pàdel, golf i tennis d'arreu de Catalunya. El grup criminal va actuar en centres del Baix Empordà. I que el xef Roca, Botura i Colagresco es reuniran al Fòrum Gastronòmic Girona. Els 3 xefs participaran d'una taula rodona al certamen gastronòmic. I el diari de Girona ens diu que Girona és la província d'Espanya amb més incidència de robatoris en habitatges. És el titular principal. També diu que els Mossos desarticulen una banda que robava en clubs de pàdel, golf i tennis, i malauradament que mor el pintor Josep Niebla, un referent de la cultura gironina, als 76 anys d'edat. I finalment, l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 9 de novembre diu règim obert per a condemnes menors, semillibertat directa per als condemnats a penes de fins a 5 anys. També un tema esportiu sense premi a Tenerife. El Girona se sobrepassa les baixes però perd contra l'equip canari amb aquest resultat 2-1. I un altre titular, Xavi torna a casa per posar ordre. El nou entrenador del Barça avisa que les normes s'han de complir. Doncs bé, aquests són els titulars del dia, és el que ens acosten els diaris de casa nostra. Sempre ens agrada, doncs, a aquesta hora del matí actualitzar-nos una mica, posar, doncs, en ordre tota aquesta informació perquè vosaltres estigueu al dia de tot el que passa a prop de casa. Avui, però, és dimarts, és dia de la nostra columna educativa i avui la signa Esquerra Republicana amb la veu de Marta Tomàs. L'escoltem.
La columna d'opinió.
El vot al pressupost municipal és, de ben segur, una de les decisions més complexes de l'any polític. Amb un consistori com el nostre i un govern que només necessita els seus propis vots i la temptació d'actuar pensant en unes eleccions que arribaran més aviat del que pensem, la posició més senzilla pels equips de l'oposició, segurament, és buscar les partides on hi ha desacord i justificar així un vot en contra, sense aprofundir massa. Una posició còmoda que expressa desacord i queda bé amb els més propers. Esquerra Republicana, però, no som del camí fàcil, sinó del millor per l'escala i la seva gent. Som plenament conscients que tenim i tindrem diversos desacords profunds amb el govern, com el de l'habitatge social, on els punts de vista d'uns i els altres no confluiran i han estat motiu de diferències històriques, però també som conscients que si volem fer avançar l'escala cal que treballem en la direcció dels acords. I això és exactament el que reflexa el pressupost del 2022. Un pressupost que, després de diverses converses, permetrà que l'escala avanci cap a tres dels objectius prioritaris d'Esquerra Republicana. Una mobilitat més sostenible i segura amb els quilòmetres de carril bici, un poble més accessible amb inversions per adaptar els recorreguts per a tothom en les artèries clau del municipi i una aposta decidida per la transició energètica i en la reducció de les emissions. A més, recuperarem el projecte de pressupostos participatius, treballant per trobar una nova fórmula més senzilla i àgil per tothom, que es pugui executar en una partida del pressupostos de l'any 2023 i el compromís de treballar conjuntament per trobar les millors solucions als futurs projectes urbanístics estratègics que ens permetran avançar cap al futur. En definitiva, si a final d'any podem dir que s'han executat els acords pactats entre Esquerra Republicana i el govern, l'escala haurà avançat més que mai en molts dels valors republicans que sempre hem defensat. I tot i que el pressupost del 2022 no és el que hauria fet Esquerra Republicana, podrem estar orgullosos i orgulloses que treballant per arribar a acords ens haurem acostat una mica més al projecte de l'escala del futur que volem.
Doncs aquestes són les paraules d'Esquerra Republicana en aquesta columna política de dimarts. I bé, de pressupostos, eh? Avui en parlarem segurament àmpliament a l'informatiu. Amenitzem ara sí tota aquesta informació amb una mica de música i a ritme de la Fundació Toni Manero, el recordeu, amb el seu Super Sexy Girl.
Sexy girl, open up to heaven's gold. l'actualitat de l'escala al teu abast. El més calent és a l'Aigüera.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I ara que falten 5 minutets per 11:45 del migdia, és moment de viatjar cap al camp i com sempre ho fem amb el nostre enginyer agrònom de capçalera i propietari de Fruites Núria, Pere Puigverd, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estem? Com va aquest temps per totes les fruites, que ara sí que ens plourà, eh?
Sembla,
encara no ha arribat. No,
ha tardat massa, perquè hi ha molts fruites, com les oliveres de secà, han patit molt, i llavors no faran tant d'oli aquest any. En general serà bo, però el preu suposo que s'apujarà perquè no hi haurà suficient oli per tot el consum que tenim per culpa de la gran sequera que hi ha hagut.
Però has dit oliveres de secà, eh? Però tot i així
sí,
necessiten aigua.
Sí, he dit oliveres de secà perquè avui dia moltes plantacions, sortosament, han fet sistemes de reg gota a gota, perquè amb anys com aquests, que hi ha hagut una gran sequera, doncs és un suport molt important perquè l'oliva acabi d'arribar a cap, saps? Mhm.
Val, per tant, sí que ens feia falta una mica més d'aigua. Avui, però, volem parlar de xirimoies. Jo t'haig de dir que és una fruita que no he consumit mai.
Bé, és normal, perquè són fruites que no es cultiven aquí a Girona ni a Catalunya, però sí que es cultiven a la península Ibèrica. Mm. I com que és una fruita de temporada... Perdoneu, eh?
Fes tranquil. Que estem en aquesta època de l'any.
Com és una fruita de temporada... No, perquè amb el fred de les cambres a vegades passa això, no?
Sí, clar, per això.
És una fruita, perquè ens entengui la gent, de temporada de tardor. Uh-huh. Igual que el que vam parlar l'altre dia del caqui Palo Santo, i vam parlar dels codonys, doncs n'hi ha d'altres que no van fer-ho, que toquen aquest temps... com són la xirimoia, i jo hi afegiria una altra, que ara s'està posant molt de moda les plantacions, que se n'estan plantant moltíssims, que són els mangos.
Sí.
És a dir, els mangos i xirimoies, molta gent els considerava unes fruites tropicals, no?
Sí.
Però en el sud de la península Ibèrica, no sé si és que el canvi climàtic ajuda o què, però cada vegada... n'hi ha més plantacions. I com que ara recullen, per això vaig dir avui, mira, us explicaré una mica com són els xirimoies i com són els mangos. Si tenim, Cristina, gent d'Andalusia, que aquí a l'Escala n'hi ha molta gent que són originaris d'Andalusia, sobretot de la província de Granada i Màlaga, doncs allà se n'estan plantant moltíssims. Ja n'hi havien, però cada vegada es planta més. Xirimoia és una fruita que diuen, com totes, no? Però aquesta es veu que és molt beneficiosa per la salut, és molt antioxidant i, per tant, és una fruita que es pot consumir ara i poc gaire temps més, potser un parell de mesos més, però llavors ja és de càmera i no t'assegura un estat de qualitat 100%.
I la xirimoia és així, que sembla més aviat una carxofa per fora, però amb el cor de dins blanc, eh?
Sí, és una mica emprenyadora, aquesta fruita.
Per què?
Perquè està plena de pinyols per dintre. És molt bona de gust, a mi m'agrada molt, però són uns pinyols que, com els que hi havia abans a la xíndria, però multiplicats per 4. Són uns pinyols grans, que l'única solució que tens és anar a fer allò tan lleig que a vegades molta gent no li agrada, escopir. Mm. És a dir, tu poses a la boca la polpa, la apretes i llavors arribes a trobar l'os, el neteges bé amb la boca mateix i llavors el tires al plat. És l'única manera de menjar xirimoia, no sé, com els que un gran igual que ens fan amb les espines,
sí,
netegin els pinyols i t'ho serveixin net de pinyols.
Has dit que Catalunya no, península ibèrica sí, per què no es cultiven xirimoies aquí? És una qüestió de meteorologia?
Mira, jo en tinc dos a casa de plantats, fixa't,
val,
i estem aquí a Girona. En tinc dos, però no es moren, però de moment no he aconseguit que facin fruita. Són a l'hivern, quan baixen molt les temperatures sobretot de 0 graus, perd la fulla i llavors els hi costa molt de recuperar-se. La moia del sud d'Espanya sempre va traient fulles i en va perdent la vella, però sempre té una fulla, saps? I és dir, seria com un taronger llimoner que sempre tenen. No és que no els perdin, els van perdent, però en van traient de noves. Seria com una alzina, com un arbre de fruita de fulla perenne, que se'n diu. Igual que la pomera és fulla caduca, el presseguer també, doncs la xirimoia i el mango són fruiters de fulla perenne, tot i que són molt diferents uns dels altres, però venen ara, igual que un altre dia parlarem de les taronges i parlarem de tota la fruita que ens comença a venir ara. Però la xirimoia, ja et dic, el gust a mi m'encanta.
És dolç?
Recordo una vegada en un viatge. Sí, és molt dolç, és cremós, és com si fos... És com una textura com de pastís, però ho dic perquè una senyora molt catxonda, no? Una vegada que fa molt... que jo no la coneixia, vaig viatjar per a Muñécar, la part del sud de Granada, i em vaig parar allà a la carretera una senyora que tenia unes caixes de xirimoia. Vaig dir... ¿qué gusto tiene? ¿A qué sabe esto? Diu, em contesta, diu, ¿usted se ha comido nunca un pastel? Pues igual que un pastel, pero tiene hueso dentro. Bueno, em va fer molta gràcia i m'ha quedat gravat. No, ell ho venia com si fos un pastís. Perquè realment és una textura així, és com molt fina, el gust és bo, però és molt difícil de trobar-lo al punt. Perquè la xirimoia és de les fruites més difícils de vendre. O estan massa madures i llavors queden marrons per dintre, com dita, i ja perd gust tan suau, o és massa verda i no... És una cosa, com diria jo, com un plàtan, és difícil de trobar-hi la textura. Ara, el gust és molt bo.
S'ha de trobar, però, aquell moment especial, aquell moment òptim, que és quan s'ha de consumir, i d'aquesta manera, doncs, podem... Jo m'hauré d'esforçar a trobar-ne perquè vull tastar-la. Me n'he donat que és una fruita que no he provat mai, Pere.
Sí, Cristina, la pots provar i és una fruita que és molt gustosa.
Doncs me l'apunto. I deies també que parlàvem de mangos. També és temporada de mangos?
Sí, ara és quan ja fa uns 15 dies alguns més primerencs han madurat la part del sud d'Espanya també. I són una fruita que tenen molt semblant al préssec. Això sí que ho ha provat molta gent, però a mi trobo que el préssec és molt millor perquè té el os més petit i el mango té un os enorme dintre. Que això, i el preu també és una mica car. Però ara, com que n'hi ha d'aquí més barats, perquè venen del sud de la península, per tant, podem dir que és una fruita que és recomanable per aquest temps.
Tampoc es cultiven aquí, doncs, entenc, eh?
No, mango m'ha costat més. Ho he intentat, però com a abocat sí que he aconseguit reproduir-ho. El mango encara no he aconseguit. Però jo crec que si les temperatures no baixen molt, també aguantaria. Però són fruites, igual que una altra que també ve ara, que és la papaia.
Sí.
Doncs... que aquestes ja es comencen a cultivar al sud. I també, sobretot, en aquestes illes que ara malauradament estan molt d'actualitat, les Illes Canàries.
Sí. Allà és típic, de les Illes Canàries, el mango?
Sí, el mango n'hi ha, són mangos més petitons, hi ha molta papaia, igual que el plàtan, perquè són fruites que en podríem dir subtropicals.
Val.
No són tropicals, però que aguanten climes amb una mica de... que no faci molt fred.
Val, doncs, i té aquest gust tan, tan dolç, també, i que també és cada cop s'ha introduït més en el que és el món culinari, el mango?
Sí, sí, el mango cada vegada... Bé, perquè és un substitut del préstec a l'hivern. A l'hivern és molt avorrit, menjar sempre la mateixa fruita, però jo dic una cosa, eh? Mango jo no ho posaria a la dieta per cada dia, perquè és molt car, ens fa baixar molt la butxaca. Un mango, quan no n'hi ha d'aquí, que ens segueixen a vendre i que nosaltres en venem, i que tenim molts bons clients de mango, doncs que un mango val 5 euros. Amb 5 euros pots comprar 5 quilos de pomes.
Clar.
Estem parlant de que són 20 vegades més cars que les pomes. Els bons mangos, eh? Perquè també hi ha mangos horribles, que jo n'he vist en grans superfícies, mangos que els acullen verds, que no valen res, que són com suro. Nosaltres, quan portem mangos, han de ser acabats de collir, com el préssec, que tingui una bona qualitat, encara que siguin més cars, perquè prefereixo vendre fruita molt bona, vendre menys i que la gent surti satisfeta.
Clar que sí. I bé, doncs el mango també dura poquet, al igual que la xirimoia, o és de més llarga durada?
Sí. No, dura poquet. El desembre ja s'acaba. El desembre ja s'acaba. Són fruites d'octubre, novembre, desembre. Els cans primerencs es cullen a octubre, llavors novembre, desembre, i llavors ja s'acaba, i ja és el que et dic. Llavors ens segueixen vinguent, perquè hi ha països, com pot ser un d'ells al Perú, que sempre és primavera, gràcies a... Tenen la sort que hi ha un clima subtropical i allà sempre poden fer aquestes fruites.
Doncs qui vulgui mango, que deixem clar, no és ben bé per totes les butxaques, però que aprofitin, perquè és d'ara a desembre, doncs, que el podran gaudir, al igual que les xirimoies. Per tant, fruites completament de temporada hem portat avui, eh, Pere?
Sí, temporada de tardor.
Totalment. Doncs Pere Puigverd, com sempre, moltíssimes gràcies per acostar-nos tota aquesta gran varietat de fruites, fruits secs, verdures que fan... Oi, mira, precisament ara crec que estem perdent la connexió amb en Pere.
Ara sí, però...
Ja t'acomiadava, Pere, moltíssimes gràcies per acostar-nos.
Una abraçada.
Que vagi molt i molt bé.
Una abraçada. Adéu.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la Terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Aquí ara, que no m'estava escoltant jo. Bé, doncs ja hem escoltat ara què és el món de les xirimoies, què és el món dels mangos i que aprofiteu molt aquesta època. Però ara el que volem és viatjar. I viatjarem, mireu, fins a l'altra banda del Mar d'Empúries. Ens anirem a l'altra banda de la Badia de Roses perquè avui volem indagar sobre aquesta ciutadella de Roses i conèixer els secrets que amaga. Escoltem.
Front del mar, al mig de la badia del mateix nom, en el millor espai per abrigar-se bé de la despietada tramuntana que pentina aquestes terres, hi ha un espai que sintetitza la història de Roses. És la Ciutadella, un recinte renaixentista del segle XVI, que abraça testimonis del poblament en diferents moments de la història, anteriors i posteriors. Hi podem trobar principalment restes dels darrers 13 segles, però en realitat, quan trepitgem la Ciutadella de Roses, estem posant els peus en un indret ja habitat ara fa 25 segles. Així ens ho diuen les restes arqueològiques trobades en aquest recinte construït l'any 1543, quan Carles I dona l'ordre d'edificar una fortalesa militar en aquest indret, en plena època de lluites contra els francesos. Així ens ho presenta la Roser Raluy, coordinadora del servei educatiu de l'empresa Educart, al Patrimoni de Roses.
Es va fer un model que havia començat a Itàlia i que és el Pentàgon. Aquestes fortaleses, era el moment que els canons s'havien desenvolupat, era l'arma més eficaç en aquell moment, i una forma pentagonal amb un baluard a cada angle feia que els canons encarats amb foc creuat podien protegir tot el voltant, no? És la manera més efectiva, sembla ser, per aquest tipus d'armes en aquell moment.
Catalogat com a bé cultural d'interès nacional, la Ciutadella de Roses és una antiga fortificació militar que, en 13 hectàrees, sintetitza el pas dels grecs, els romans o els visigots, del medievalisme o també del renaixement. És el testimoni de la lluita humana per arrelar, per sobreviure, per comerciar, per lluitar, per construir, però també per guerrejar i devastar la vida i la mort. L'arqueologia remunta Roses fins a 25 segles. Al voltant del segle IV abans de Crist arriben a la costa els grecs. Venien a comerciar, a aconseguir blat i a vendre oli i vi. Introdueixen la moneda en la població íbera i s'instal·len allà, en un petit turonet de 6 metres d'alçada sobre el mar, flanquejat per dues rieres. És el barri hel·lenístic, la primitiva Rode.
Els grecs, quan s'instal·len, anomenen aquest lloc, aquesta colònia grega, Rode. I Rode vol dir rosa, en grec antic. Hi ha una hipòtesi que potser els primers grecs venien de Rodes, de l'illa de Rodes a Grècia. Això sempre ha sigut una mica llegendari, no s'ha pogut constatar mai, però en tot cas el nom sí que ha quedat, i per tant ara ens diem roses gràcies als grecs. A partir del segle III hi ha una gran extensió a una banda d'aquestes rieres i allà és on trobem actualment el barri hel·lenístic que podem veure, amb uns carrers ben orientats, nord-sud, est-oest, amb les restes de dos forns de ceràmica, va ser una producció important allà. També es va trobar el lloc on fabricaven la moneda. La moneda eren els dracmes.
Després serà el torn pels romans, que exerceixen a l'antiga Rode un fort control sobre les rebels poblacions. Del seu pas en destaquen les factories de Salaó, un negoci a l'època.
I a partir dels inicis del segon, després de Crist, ja tenim unes construccions ja de baixa romanitat, que seria la zona, sobretot, de la factoria de Salaó. En aquell moment hi ha els sediments d'aquelles dues petites rieres, havien anat avançant cap al mar, per tant la línia de costa ja no es situava tan amunt envers com la tenim ara. De fet, des de l'època dels grecs a l'època actual hi ha 300 metres de diferència. En aquella zona de la platja, de la sorra, prop de la riera, allà es van instal·lar tot el que era la factoria de Salaó. Conservar el peix era no només una manera de menjar peix durant molt temps, sinó que era un gran negoci.
Uns quants atacs més, provinents del nord, marquen el pas cap a l'època visigòtica. Una part de la població es queda a l'espai de la futura ciutadella, però la gran majoria es trasllada cap amunt, a indrets més segurs, concretament cap al Puig Rom, on hi ha restes d'un castrum. I després arriba l'edat mitjana i la romanització, que té un gran exponent, l'església i el monestir de Santa Maria de Roses, ens els explica la Roser Raluy.
És el moment també que comença el nom de Rode anar-se transformant a Roses, Rosensi, Roses, etc. I la consagració de l'església del monestir és del 1053. Abans que hi havia? Doncs hi havia restes d'una cel·la memoriae, però diguéssim que acaba consolidant-se una església d'estil llombard, romànica, un absis molt ampli. Del monestir la part del claustre està molt malmesa i tot i que queda l'espai queden poques restes, però l'església segueix sent un dels llocs principals que podem visitar dintre de la Ciutadella de Roses.
Són temps d'expansió urbana a redós del monestir i al segle XVI es tira la muralla sud per ampliar-la fins vora el mar. Els cadastres de l'època diuen que hi vivien unes 300 famílies, una xifra molt destacada per l'època. I la fesomia canvia completament al segle XVI quan es construeix la Ciutadella, la ciutat passa a ser una fortalesa militar.
I això canvia totalment, canvia inclús la fisonomia de l'espai, el paisatge. Aquelles dues rieres que durant tants segles havien anat portant sediments cap al mar, les desvien perquè no inundin l'interior. Es crea una gran esplanada al centre, que és el pati d'armes, perquè arriben amb els canons i necessiten aquest espai. Però també esdevé un punt important de totes les guerres que hi ha. La primera, un cop construïda la ciutadella, va ser la dels segadors, que ja va provocar que fessin fora la població civil, amb la qual deixa de ser un lloc que havia estat bàsicament una vila per convertir-se en una fortificació militar. Un cop marxen els francesos, després de 15 anys d'ocupació, mai més torna a ser un lloc on hi ha població civil establerta com a vila, diguéssim.
Així doncs, la ciutadella es va poblant de soldats i de militars. Són temps molt convulsos. Roses viu fins a 4 grans setges. El darrer, el de les tropes de Napoleó, que hi entren el 1808 i que en marxen 6 anys després amb un estol de destrucció de gran part dels baluards i muralles. Això és el que n'acabaran trobant les tropes espanyoles, que s'atrinxeren a un únic baluard, el de Sant Joan, convertit a bateria de costa per protegir el port. L'ús militar de la ciutadella de Roses s'acaba l'any 1915, quan el Ministeri de Defensa el desafecta i el traspassa a l'Ajuntament, amb la condició de tirar les muralles i urbanitzar-lo. Es presenta un concurs urbanístic i el guanya l'arquitecte Rubió i Tudurí, qui projecta allà una ciutat-jardí. S'hi fan alguns xalets. Alguns encara avui en dia perduren dempeus, però la Guerra Civil ho escapça gairebé tot. La gana, en temps de guerra i de postguerra, converteix l'explanada de la ciutadella en un espai d'horts i d'habitatges precaris. Fins que als anys 60, el boom turístic empenta la ciutadella cap a un destí de formigó, apartaments i hotels. Però hi ha un gir de guió. Roser Reluy.
Sempre s'havia buscat Rode, l'antiga colònia grega. S'havia buscat per tot arreu i de moment no sortia. Però el 1961, Miquel Oliva i Prat, en aquell moment director d'arqueologia, molt ben situat, diguéssim, en aquest àmbit, aconsegueix que es denomini Monumento Histórico Nacional. Les obres aquestes d'urbanització continuaven fins al 63, quan es va descobrir precisament el barri hel·lenístic. Al trobar el barri hel·lenístic es va saber que realment l'antiga colònia grega de Rode estava a dins d'aquest espai.
I aquests jaciments salven l'espai de l'especulació urbanística, tot i que costen 23 anys de litigi entre l'administració i els promotors. Un cop recomprats els drets per part de l'Ajuntament, la Ciutadella de Roses s'obre al públic el 2004. Es converteix en un espai visitable, s'hi erigeix un museu i s'amplia l'espai cultural. I la Ciutadella de Roses és, com dèiem, un espai visitable, on s'hi fan moltes visites guiades, exposicions, sessions teatralitzades, observació astronòmica, sessions pels infants, certàmens musicals, de circ i de moltes altres disciplines. Informeu-vos dels horaris de visita al web www.rosescultura.cat i gaudiu d'una lliçó magistral d'història en aquest petit bocí de terra, essència de 25 segles al mig de la Badia de Roses.
Doncs ja ho heu vist, podeu conèixer tota aquesta història de la Ciutadella de Roses i també dir doncs, que està en marxa doncs, totes aquestes activitats que setmana a setmana, al llarg dels caps de setmana, podrem viure precisament el 20, el cap de setmana del 20 ens toca aquí a l'Escala i el darrer precisament serà el de Roses. I ara anem a recordar-vos una cosa. I és que tenim concurs en marxa, sí, senyores i senyors, si voleu ser els guanyadors o guanyadores d'aquest dècim cortesia, de, com sempre, de l'anxova milionària, només heu de trucar al 972-77-10-00 o enviar-nos un WhatsApp escrit o un WhatsApp de veu precisament en aquest mateix telèfon, 972-77-10-00, i demà, als voltants de 12:15, sabrem qui és el guanyador o guanyadora. I jo sabeu que ja sempre us incentivo a que sigueu vosaltres els que ens dediqueu cançons, els que li vulgueu dedicar a aquella persona que us estimeu, al veí, al cosí, al marit, a la dona, a qui vulgueu o a vosaltres mateixos. I mireu, precisament l'Anna Maria Sureda ens vol dedicar a tots una cançó i jo te la dedico a tu, Anna Maria, una bona ranxera d'en Bertín Osborne com és Se me olvidó otra vez. Aquesta va per tu, Anna Maria Sureda.
probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarlo. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise.
Doncs preciosa cançó, Se me olvidó otra vez, en aquest cas de la veu de Bertín Osborne i dedicada a l'Anna Maria Sureda.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I nosaltres encarem la darrera, o primer, bé, els darrers minuts de la primera hora del mes d'aquest dimarts 9 de novembre, i ho fem parlant de nutrició amb la nutricionista Naila Martínez.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvinguda de nou. Què tal? Com estàs? Com va tot plegat?
Doncs molt bé, Pili, com sempre, posant-hi positivisme a la vida.
I ganes, eh? Sí. Molta feina. A veure, avui de què ens parlaràs? Quina és la proposta que ens fas?
Doncs avui parlarem de què és allò que ens limita a menjar més saludable.
Què ens limita a menjar més saludable? Uf!
Sí, sí. Perquè moltes vegades hem escoltat allò de no, sí, ja sabem el que hem de fer, el que passa que no ho fem, no? I llavors em diuen, bueno, si ja sabem el que hem de fer i sabem que hi ha uns efectes positius en fer-ho, per quina raó no ho fem?
Oh!
I perquè sembla molt fàcil.
Sembla molt fàcil, però és tan difícil posar-ho a la pràctica, per tant...
Exacte.
Tu en tens les claus?
Jo no tinc totes les claus, però sí que m'agradaria fer una reflexió del per què o què és allò que ens limita a menjar saludable. D'entrada haurem de parlar d'un terme que nosaltres utilitzem en els últims anys, que és l'ambient obesogènic.
Ambient obesogènic.
L'ambient obesogènic, sí. Tots aquests factors externs que ens rodegen i que ens indueixen a alimentar-nos d'una forma menys saludable. I que moltes vegades, o la gran majoria, per no dir totes, no depenen de nosaltres mateixos. I em refereixo a què? Doncs em refereixo a, per exemple, el ritme de vida que portem. Uh-huh. El ritme de vida que portem, que anem tot el dia amb el coet al cul, no? Millor dit. Doncs això el que fa és que tinguem menys temps per dedicar a la nostra alimentació, menys temps per dedicar a cuinar, menys temps per dedicar a fer una compra doncs, més conscient, no? Llavors, tot això, la indústria alimentària ho sap, perquè anem tot el dia corrent, i llavors el que fa és treure'ns una gamma de productes ràpids, fàcils, per poder comprar i per al final alimentar-nos. El problema ve quan aquests productes, doncs la seva qualitat no és tan bona com si ens ho fessin nosaltres. I per tant, en aquest cas, no és que no vulgui menjar saludable, sí que vull, però no tinc temps. I els recursos que jo trobo per poder-me alimentar més saludable, doncs no són saludables. Per tant, hem de tenir en compte que el nostre ambient estressant, no? de ràpid, córrer, els volums de treball, o sigui, la societat en si ens condueix a menjar d'una forma menys saludable. Aquí també entraria el fet de no tenir temps per cuinar. Per menjar saludable i d'una forma gustosa, que ens agradi, hem de dedicar-hi temps. Hem de cuinar amb verduretes, fer xup-xup, no? I el que passa és que al no tenir temps, no tenim temps per dedicar-me a això. Llavors, menjar saludable s'arriba a convertir en un plat insípid. Per tant, si és insípid, no ens dona plaer i no tenim ganes de repetir-ho. En canvi, allò que té un sabor molt més potenciat, doncs això ens dona plaer i, per tant, tenim ganes de repetir-ho. Uh-huh. Per tant, hem de dir que l'entorn que nosaltres tenim, l'ambient on vivim, doncs ens condueix a menjar d'una forma més saludable. També és important que sapiguem que la indústria busca amb la seva publicitat generar-nos unes emocions que ens fan fer eleccions menys positives. Aquestes emocions, al final, poden ser o bé que estic assegut al sofà de, o asseguda al sofà de casa meva i hi ha un anunci que el que fa és encendre'm la llumeta per anar a menjar, no? O sigui, vés a menjar alguna cosa. Allò, si t'ha despertat el gusanillo, no? Segur que l'han sentit alguna vegada. Sí. Altres anuncis que per la imatge que té el que està publicitant, l'aliment que està publicitant, doncs m'indueix a que vulgui anar a comprar aquest producte. I després ja no només asseguda el meu sofà, sinó quan vaig al supermercat, doncs tota la publicitat que hi ha, l'estratègia que hi ha al supermercat perquè acabi menjant d'una forma menys saludable. Des del fil musical que es posa al supermercat fins als productes que estan a tocar caixa per endur-te'ls mentre estàs allà esperant avorrida a casa teva.
D'acord.
Aquí també hauríem de sumar, Fili,
sí.
No acabaríem, però aquí també hauríem de sumar el fet que nosaltres anem pel carrer, els costums que tenim, en què si nosaltres anem pel carrer tenim gana, ens trobem moltíssimes pastisseries o moltíssims supermercats on no ens sap greu entrar a comprar-nos un croissant, però sí que em sembla com a que no és ètic entrar en una fruiteria a comprar un plàtan. No? Per tant, també és veritat que hi ha més pastisseries que fruiteries. També,
és cert.
També és veritat. Per tant, tot aquest entorn que tenim, el que ens fa és que, per molt que nosaltres sapiguem que hem de menjar més saludable, per molt que nosaltres ho vulguem, al final tot això ens condueix a fer eleccions menys saludables, menys positives per nosaltres, i que acabem portant uns hàbits, doncs això, no tan saludables com voldríem o com sabrem, o com sabem que hauríem de fer.
L'altre dia, Naila, escoltava que un estudi que s'ha fet, no?, i que es veu que els més estressats som la generació X, entre 40 i 66 anys, no?, i que el que més estressa o més ens estressa és conciliar la vida familiar i laboral. Per tant, aquí, l'alimentació, que forma part de les dues, no?, de conciliar la vida familiar i laboral, pateix molt, clar, perquè tenim menys temps, no?
Exacte. Llavors, aquella frase de una persona està grassa perquè vol, no és ben bé així, perquè el seu entorn i el seu dia a dia i el temps que té per cuinar i el temps que té per comprar i el temps que té per fer activitat física o no fer-la condiciona a que una persona doncs, tingui una obesitat o tingui altres patologies relacionades amb l'alimentació.
I el grau llavors, econòmic compte, i social, no?, també.
Exacte.
Tenim
exacte,
més recursos... Clar.
És molt fàcil poder apuntar-me al gimnàs o poder inclús tenir algú que em cuidi els fills i jo poder-me anar al gimnàs, no? que en canvi sí, puc fer activitat a l'aire lliure, però al final si he d'estar al càrrec dels meus fills, doncs probablement no em vingui de gust, perquè al final l'activitat física no només l'hem de fer per una qüestió de pes, sinó que ho hem de fer per gaudir-ho, per desconnectar i per sentir-nos millor emocionalment. Uh-huh. A vegades això, fent-ho amb els fills, doncs no arriba a l'objectiu que realment voldríem, que està molt bé fer-ho un cap de setmana o quan tenim temps, però clar, al final qui té més recursos, doncs és més fàcil que es pugui cuidar.
Clar. Doncs, a poc i entre tots, haurem d'aconseguir que la